Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de nuvolositat en augment. Entre migdia i tarda es pot produir algun ruixat a les portes d'un cap de setmana on la temperatura serà més baixa.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Hola, bon dia a tothom. Divendres amb núvols. Divendres que és ja 22 de gener del 2021. Divendres amb núvols que poden deixar algun ruixat al llarg del dia, sobretot a la tarda. I cap de setmana que sembla que tindrem bàsicament sol, temperatures una mica a la baixa, però en tot cas, doncs, sembla això. Un cap de setmana dels habituals amb algun ruixat, si de cas dissabte a la tarda. De seguida ens ho amplia l'Albert Aparicio. Temperatures ara mateix, per exemple, tenim 13 graus a l'Estartit, a Pals en aquests moments en tenim 13 graus també, per tant, temperatures mitjanament moderades. Avui us explicarem al Supermatí una notícia que us podem avançar a aquesta hora, que és, afecta a tothom que viu a la Bisbal, però també tothom que passa en cotxe per la Bisbal en algun moment del dia. Per què? Doncs perquè l'Ajuntament, segurament us hi heu trobat moltes vegades, que quan intenteu creuar l'Avinguda de les Voltes us trobeu de sobte que hi ha un cotxe de càrrega i descàrrega, un cotxe, vaja, un camió, una furgoneta que està servint als supermercats o als bars i restaurants que hi ha a l'Avinguda de les Voltes, que para al mig del carrer i vosaltres, doncs, heu de donar volta i això genera, doncs, realment moltes cues i és perillós. Doncs bé, ara l'Ajuntament crearà uns espais de càrrega i descàrrega a l'Avinguda, i de seguida us explicarem com ho col·locaran, per evitar aquestes situacions. Per tant, canvi important en la circulació al centre de la Bisbal, que també té altres derivades i que de seguida ens amplia l'Anna Salvador. També us explicarem, també us avançarem aquí a la ràdio, que Torroella demana subvencions supramunicipals per netejar la Gola del Ter, després de veure, vaja, de tot un estiu en què els troncs que han aparegut i que van aparèixer arran del temporal Glòria a la Gola del Ter, doncs han estat una de les grans atraccions turístiques d'aquest estiu, i turístiques i arquitectòniques, i ara Torroella vol retirar-les. I també us explicarem, parlant de peticions a ajuntaments, d'ajuntaments a altres institucions, que Castellplatja d'Aro també demana a la Generalitat i al govern espanyol poder gestionar els ajuts europeus pel coronavirus. Les 8 i 3 minuts. Avui, per cert, al Supermatí, relacionat amb això, parlarem amb l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, i també repassarem què conté l'agenda d'aquest cap de setmana amb en Roger Rams. Ara saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Comencem saludant l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
La Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I també la Sandrine Bosnet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Crearan nous espais de càrrega i descàrrega a l'Avinguda de les Voltes de la Bisbal d'Empordà.
Un cop executat el projecte, hi haurà 3 carrils pels vehicles, on ara n'hi ha 2. Així es podran crear 2 espais de càrrega i descàrrega al llarg de l'Avinguda, un a cada banda del carrer. Aquesta és una de les actuacions previstes dins el projecte de pacificació de l'entorn del carrer Ample, que posarà en marxa l'Ajuntament.
Torroella demana subvencions supramunicipals per netejar la Gola del Ter.
Un any després del Glòria, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha hagut de netejar tots els residus que van arribar a la Gola del Ter i a altres platges. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, tot i les despeses extraordinàries que s'hi van invertir, 150.000 euros, no es va poder netejar del tot. Des de l'Ajuntament adverteixen que aquest no serà l'últim temporal que caurà a sobre, com per exemple el Filomena, i com que n'hi haurà molts més, demanen més ajudes.
Després del Glòria vam treure aquí contenidors de pobles riu amunt i fins i tot, a tall d'anècdota, algú es va dedicar a recollir els gots de festa de gairebé tots els pobles que estaven en el curs del Ter, del riu Ter.
Castellplatja d'Aro demana poder gestionar els ajuts europeus del coronavirus. L'alcalde de la ciutat, Maurici Jiménez, ha enviat una carta al govern estatal i a la Generalitat, també.
Sí, en la carta s'explica la visió del municipi sobre la situació de l'economia local
i es demanen accions coordinades entre administracions. Demanen que aquestes tinguin en compte la visió del territori i expressa la necessitat urgent d'activar ajudes per fomentar la competitivitat de les empreses per tal d'evitar el seu tancament.
Avui al Supermatí, Maurici Jiménez, alcalde de Castellblatge d'Aro. El ple de Palamós aprova la segona fase d'obres d'urbanització de la Fosca.
La nova fase se centra ara en els carrers inclosos dins el sector delimitat per la carretera de la Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de la Fosca i el carrer de l'Església de la Fosca. L'objectiu principal de l'actuació és completar la xarxa viària actualitzant les infraestructures i serveis a tot l'àmbit.
Per cert, que a Palamós estan preparant l'aprovació dels voluntaris de protecció civil pel febrer. Ens ho va explicar el regidor de Seguretat Ciutadana, Alfons Bartolomé.
A l'entrevista d'ahir vam parlar amb Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós, que ens va explicar que l'Associació de Voluntaris de la Protecció Civil de Palamós està pendent d'aprovació el febrer. I també va fer incís en la gran quantitat de denúncies fetes al municipi per saltar-se les normes de seguretat sanitària.
La campanya Recicla el teu mòbil i salva vides, que s'ha fet a Begur, ha recollit una cinquantena de dispositius al municipi.
Sí, el passat dimecres va finalitzar la campanya iniciada el 23 de novembre amb l'objectiu de recollir telèfons mòbils en desús pel seu reciclatge. I ho ha fet amb uns resultats molt encoratjadors, reciclant més d'una cinquantena de dispositius mòbils en diferents punts habilitats pel projecte.
I en cultura, la societat Casino La Constància compleix 170 anys.
Es tracta d'una associació recreativa de Sant Feliu de Guíxols que els seus orígens, i emmirallant-se amb altres que ja existien, aglutinava joves tapers, pescadors i petits artesans de la ciutat. Les arrels del Casino La Constància van començar a brotar l'any 1850, però l'associació com a tal no es va legalitzar fins l'any següent.
L'exposició temporal Cartografia de Palamós, el port i la vila permet viatjar per la història de Palamós a través dels mapes.
La mostra del Museu de la Pesca de Palamós, que inclou un total de 20 peces, es pot veure fins a finals del mes de febrer. A més, mentre es perllongui el confinament municipal, l'accés al museu serà gratuït durant tots els diumenges, inclosos dins d'aquest període.
La Bisbal impulsa una campanya contra la presència d'excrements de gossos a la via pública.
La Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà crea una campanya anomenada Trepitjar merda no porta sort, davant la presència d'excrements de gossos a la via pública per l'actitud insolidària dels propietaris que no les recullen.
Previsió del temps, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Què hem d'esperar avui al cap de setmana?
Doncs a les portes del cap de setmana tenim un divendres amb nuvolositat variable aquest matí, però que anirà augmentant les properes hores degut al pas d'un nou sistema frontal, que portarà també algunes precipitacions entre migdia i tarda. En general seran de caràcter feble i dispers i quantitats que aniran entre minces i poc abundants. Un dia més seguim parlant de vent de garbí que a la costa està provocant lleugera alteració marítima amb maregassa i onades màximes que poden superar els 2,5 metres. La temperatura màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, al voltant dels 15-16 graus, i durant el cap de setmana encara baixaran més, tant les màximes com també les mínimes, que situaran al llindar dels 3 graus. Dissabte, amb una mica més de sol, ambient més fred i encara algunes ratxes de vent de garbí que poden ser fortes entre migdia i tarda. I entre la nit i matinada de dissabte a diumenge també augmentarà la nuvolositat i es pot repetir algun petit ruixat. Diumenge amb un estat de cel més variable però sense precipitacions.
Gràcies, Albert Aparicio. Les 8 i 9 minuts, avui agenda com cada divendres. Tancarem la setmana amb l'agenda d'activitats del Baix Empordà de cara al cap de setmana de la mà del Roger Ram. Roger, bon dia.
Bon dia, avui com cada divendres aquí a Ràdio Capital descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Visitarem una exposició a la Bisbal, ens endinsarem en un festival de música, parlarem de propostes d'oci telemàtic i moltes coses més.
El comentari d'avui a Ràdio Capital ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
Jo diria que de mica en mica ens anem fent a una altra vida, que sense assolir els punts més alts que ara vivim de tant en tant, suposa una altra vida quotidiana diferent, menys divertida, menys sortides, menys budellons, ni sucedanis per quedar-se a casa. El costum comença a ser llarg, quasi un any, i el pas que anem no crec pas que ens n'estalviem un altre, sobretot si seguim amb estúpides desobediències, si els que les fan tant se'ls en dona la mort de 300, 400 i més diaris, i si entre les mesures per lluitar contra el virus hi contem el permís d'anar a esquiar o a caçar o a vacunar-se a les autoritats abans dels autoritzats, i d'altres que elles es pensen que no sabem. Però potser a molta gent els dona per organitzar-se el temps per llegir, per debatre sense violència, per pensar i investigar en tot lo seu, acabar prenent consciència de la profunda desigualtat del nostre món, a lluitar perquè els que vivim, el que vivim sigui a més de divertit, més just i, per tant, es vagi acostant cada dia una mica més a un món millor.
Recordeu que podeu recuperar tots aquests comentaris a radiocapital.cat. I avui com a cançó del dia, doncs, una estrena de les últimes hores. I és que Rosalía i Billie Eilish han tret per fi la seva cançó conjunta, Lo vas olvidar, que formarà part de la banda sonora de la sèrie Eufòria. Ahir es va presentar el videoclip, ja acumula 6 milions de reproduccions a YouTube des d'ahir a les 6 de la tarda, per tant, poc més de 12 hores, i avui és la cançó del dia.
Dime si no me perdonas.
Divertiment, eh? Mare de Déu. Lo vas olvidar, de Rosalía i Billie Eilish. Va, ara mateix tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
A Palafrugell ja estem de rebaixes. Després de la campanya de Nadal, ara pots passejar-te pels nostres carrers, veure les ofertes del nostre comerç, observar els seus aparadors, gaudir del nucli comercial. Tot està a punt per aquestes rebaixes. Tot està a punt per tu. Vine, passeja i compra el nostre comerç, perquè sense ell no hi ha rebaixes. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. L'Ajuntament de la Bisbal posarà en marxa un nou projecte de pacificació de l'entorn del carrer Ample, el nucli antic. Una de les actuacions més destacades és la creació d'espais de càrrega i descàrrega a l'Avinguda de les Voltes. Ens ho explica l'Anna Salvador.
Seran uns espais a banda i banda de l'avinguda que serviran per regular la velocitat i facilitar que vehicles autoritzats puguin donar servei als comerços de la zona. L'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, explica que la idea és que hi hagi tres carrils on ara mateix n'hi ha dos. D'aquesta manera, habilitant un carril central, es podran fer dos espais de càrrega i descàrrega al llarg de l'avinguda, un a cada banda del carrer. A la banda de les Voltes, el càrrega i descàrrega començarà a l'alçada del carrer Antic fins al carrer Ample. A l'altra banda, l'espai s'ubicarà entre l'alçada del carrer dels Valls i la cantonada de la plaça de la Llibertat.
Hi haurà tres carrils, on ara n'hi ha dos. Vindrà a ser una mica també com el que s'ha fet de Salrà i com el que s'ha fet de Bordils. Alenteixes el trànsit en aquesta zona cèntrica perquè poses un carril de més.
L'alcalde ha explicat que per poder habilitar aquest tercer carril central s'estan ultimant detalls també per fer canvis de circulació al carrer Cavallers. El carrer es farà de sentit únic, de sortida cap a les Voltes, de manera que no es podrà girar el trencant en direcció a la plaça de la Llibertat. Fent aquest canvi de circulació, es podran eixamplar les voreres d'ambdues bandes de la cantonada.
S'eixamplen perquè el carril queda d'un sol sentit, serà de sortida, per tant allà no es podrà entrar. I després, just després del pas de vianants de Can Sants, doncs comença un tall de zona de càrrega i descàrrega, que ocupa tot aquest lateral. Com que no hi haurà el sentit de giro que tenim ara cap a la plaça de la Llibertat, és aquest carril que guanyes, que serà venint de Girona, doncs el que hauran d'enganxar els cotxes que van en direcció a Palamós.
Aquesta serà una de les parts més visibles del projecte a la pràctica, però com dèiem, no és l'única actuació prevista.
Exacte, una altra actuació inclosa al projecte és la instal·lació d'un semàfor a la cruïlla entre el carrer 6 d'Octubre amb el carrer Prudom Carbó. Per poder crear dos carrils de sortida, s'eliminarà el tram final de l'aparcament del carrer. L'alcalde Enric Marquès assegura que l'objectiu del projecte de pacificació de l'entorn del carrer Ample és regular el trànsit a la zona que envolta el nucli antic.
Regular el trànsit al nucli antic i a l'anella que circumvala aquest nucli antic, que és doncs, el carrer 1 d'Octubre, Trinitat del Tric, Valentí el Mirall, carrer Cavallers...
La primera licitació del projecte va quedar deserta. És per això que el consistori preveu publicar-la un altre cop en els propers dies. L'execució de les obres es durà a terme en una sola etapa i en una única fase.
Vuit i dinou minuts. Recordeu que aquesta setmana estem recordant l'aniversari, el primer aniversari del temporal Glòria, que estava passant ara mateix fa un any, I un any després del Glòria, l'Ajuntament de Torroella ha hagut de netejar tots els residus que van arribar a la Gola del Ter i altres platges, els famosos troncs que han generat estructures arquitectòniques improvisades. Doncs, segons ha pogut saber Ràdio Capital, les despeses extraordinàries de neteja de tot això de moment han estat 150.000 euros, però no s'ha pogut pagar del tot.
Segons ha explicat el regidor de platges Marc Calvet a Ràdio Capital, això suposa una despesa molt elevada a l'Ajuntament i per això demanen que en aquestes situacions excepcionals hi hagi una línia de subvencions i ajudes supramunicipals per poder fer-hi front.
Després del Glòria vam treure aquí contenidors de pobles riu amunt i fins i tot, a tall d'anècdota, algú es va dedicar a recollir els gots de festa de gairebé tots els pobles que estaven en el Ter, en el curs del Ter, del riu Ter. És per això que demanem aquest suport, perquè creiem que és una cosa que la generem entre tots aquests pobles. Jo crec que aquí la Diputació tindria un paper de lligar això, o potser el mateix Consorci del Ter.
Doncs sí, doncs sí, perquè clar, l'Ajuntament ja han pressupostat 50.000 euros per aquest any, per aquest tipus de despesa.
Sí, però tot i així adverteixen que no serà l'última que caurà sobre, perquè de temporals n'hi haurà molts més, com per exemple el Filomena. Per això, l'Ajuntament també ha reclamat que si és l'Estat qui té la competència en aquesta zona marítimo-terrestre, també hauria de tenir una línia de subvencions per assegurar-se que aquests espais estiguin condicionats davant de situacions excepcionals com aquestes.
Anem a Castellplatja d'Aro, perquè també reclamen subvencions o fan reclamacions a administracions supramunicipals. En aquest cas, Castellplatja d'Aro demana poder gestionar els ajuts europeus contra el coronavirus. Un acord de govern del 13 de gener amb Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro, la Montserrat Rovira, primera tinent d'alcalde, i Pedro Torres López, el tercer tinent d'alcalde, han enviat una carta al govern estatal i a la Generalitat.
Exacte, en la carta s'explica la visió del municipi sobre la situació de l'economia local i es demanen accions coordinades entre administracions. Demanen que aquestes tinguin en compte la visió del territori i expressar la necessitat urgent d'activar ajudes per fomentar la competitivitat de les empreses per tal d'evitar el seu tancament. Recalquen que aquest municipi és capdavanter en el sector turístic i comercial, concretament en els sectors de la restauració, el comerç, l'allotjament i l'oci. Des del començament de la crisi sanitària, les empreses no han pogut desenvolupar la seva activitat amb normalitat, la qual cosa ha afectat les famílies que donen treball a tota la comarca.
També parlen de noves restriccions municipals i el cap de setmana que afecten greument el sector.
Exacte, la principal font d'ingressos d'aquests negocis prové del flux de visitants de caps de setmana de les demarcacions de Girona i Barcelona, raó per la qual les noves restriccions de confinament local i tancament d'establiments en cap de setmana es viuen amb gran preocupació. Tot i que entenen que s'han de prendre mesures, opinen que haurien de rebre ajudes urgents amb mirada territorial per tal de pal·liar la situació i garantir la seva competitivitat. Així que demanen que els fons europeus previstos per ajudar les empreses siguin gestionats directament des de les administracions locals per poder adaptar-los a les necessitats, accions i dinàmiques del propi territori i encertar de ple en el seu bon fi. Demanen una acció coordinada entre el govern estatal i l'autonòmic per tal de dissenyar conjuntament un pla de rescat.
Vuit i 23 minuts, de seguida tornem.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
8 i 24 minuts. Ara escoltàvem com la Sandrina ens explicava que Castellbatge d'Aro demana poder gestionar els ajuts europeus contra el coronavirus en una carta que han enviat al govern estatal i a la Generalitat. Tenim al telèfon l'alcalde de Castellbatge d'Aro, Maurici Giménez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quan vau enviar aquesta carta?
Bé, doncs l'acord de la Junta el vam fer el passat dia 13 de gener. La carta va sortir a finals de la setmana passada, per tant, en principi, al llarg d'aquesta setmana ha tingut que arribar als diferents responsables als que els hem dirigit.
Va, compto que encara no he rebut resposta, eh?
No, encara no.
Clar, en aquesta carta demaneu poder gestionar aquests ajuts, però de moment se'n sap poca cosa d'aquests ajuts. Em consta que ni la Generalitat té gaire idea de com es repartiran, en què els es destinarien des de Castellbatge d'Aro.
Bé, de fet, nosaltres no només demanem la gestió directa dels ajuts que puguin arribar de fons europeus, sinó fins i tot parlem d'una qüestió molt, molt concreta, que és la territorialització de la mirada a l'hora de configurar certs ajudes, no? Fins i tot en el moment en el que s'estan fent doncs, confinaments, com el cas que ens ocupa actualment amb aquests confinaments municipals, pensem que la mirada dels territoris és important, perquè no és el mateix un tancament, diguéssim, municipal amb un espai urbà com és Barcelona, a un municipi com el nostre de 1.000 habitants, o municipis més petits, fins i tot del nostre propi territori, no? I per tant pensem que és important que aquesta cogovernança que les comunitats autònomes hem reclamat a l'Estat, doncs la pròpia comunitat autònoma també ha de ser cogovernada, entre cometes, doncs des dels ajuntaments, per tenir aquesta mirada dels territoris. Llavors, no només demanem l'activació d'ajudes, que sabem que malauradament depenen de la disponibilitat i per tant els fons estan per arribar, sinó que aquesta mirada en la decisió doncs d'alguna manera vingui perquè el Procicat, perquè el Departament de Salut tingui en compte la mirada territorial i la realitat, diguéssim, dels municipis. Doncs, òbviament nosaltres reclamem la nostra mirada d'un municipi de costa, d'un municipi turístic, eminentment de servei i preparat per donar servei als visitants i a les persones que venen principalment de fora, i per tant doncs, tenim realitats molt diferents amb altres municipis de Catalunya.
Clar, perquè fa els ajuts, què implica aquesta visió vostè deia territorialitzada?
Clar, nosaltres hem de defendre la posició de la complicació en la que es troben la majoria de les nostres activitats econòmiques, activitats que hem de recordar doncs, que es basen en el principal motor econòmic, que és el nostre sector de serveis, i per tant parlem de restauració, de comerç, d'allotjament, d'oci, de serveis en general, i d'una tipologia d'estructura empresarial que és molt familiar, que està composada principalment d'autònoms i de petites i mitjanes empreses. I per tant, entenem que hi ha ajudes que semblen que en altres sectors doncs, segurament no tindrien la repercussió que podrien tenir, però que en el nostre, en un moment en què hem tingut un estiu amb fronteres tancades, en què realment no hi ha hagut viatges, en què hem tingut sectors tan importants com l'allotjament turístic o l'oci tancats des de fa mesos i improductius gairebé tres quartes part de l'any, doncs òbviament el que necessitem posar en aquest marc de línies d'ajudes són dues línies principalment. La primera, hem d'intentar evitar al màxim el tancament de moltes empreses que a dia d'avui estan en una situació de total insostenibilitat, perquè és veritat que hi ha una sèrie d'ajudes com són els ERTEs que poden haver ajudat a sostenir, diguéssim, doncs, tant la capacitat de les famílies a poder seguir cobrant un sou com de les empreses a no haver de fer aquesta despesa, diguéssim, en el seu marc mensual, però tot i així les empreses han seguit pagant lloguers, han seguit pagant els impostos de societat, han seguit pagant una sèrie de taxes, que des d'un punt de vista local i municipal nosaltres hem intentat, amb aquelles sobre les que tenim òbviament competència, com són les ocupacions de via pública o la taxa de recollida de residus, ajustar-les al màxim a la realitat, diguéssim, d'aquest any 2020 fatídic que estem visquent i d'aquest 21 que estem tots junts engegant, però malauradament necessitem que tant aquelles taxes com impostos com d'alguna manera tot el que serien quotes, com per exemple l'autònoms, tant Generalitat com Estat posin eines, no parlem directament de bonificació, però sí que en tot cas parlem de poder ajudar tota aquesta gran quantitat d'empreses i petits empresaris a poder subsistir, parlem d'això. Malauradament estem ara mateix en una situació i així ens les fan arribar als nostres empresaris en què es tracta de sobreviure, no de viure.
Clar, però quants diners, per exemple, caldrien per resoldre la situació, per ajudar els comerciants de Castellplatja d'Aro i també el sector de la restauració?
Clar, les pèrdues s'acumulen dia rere dia. Òbviament, jo no es puc traslladar exactament quina és la xifra de pèrdues acumulades després d'aquest any 2020, i no sabem com evolucionarà encara el 2021. Nosaltres teníem l'esperança de configurar, per exemple, els pressupostos municipals, que el primer trimestre ens servís per anar entrant mica en mica en un inici de recuperació, perquè confiem, com tothom, en que la vacunació doncs, ens ajudi, però malauradament veiem doncs, que les vacunes van al ritme que acabant, que ja arriben inputs de que la lliure circulació entre països possiblement es veurà troncada i per tant segurament no tindrem un estiu normal i per tant tornarem a tenir problemes i quantificar per tant a dia d'avui on anem a parar és extremadament complexa, però òbviament parlem d'una quantitat important.
També parleu sobre les restriccions, en aquest cas clar, la restricció del confinament municipal tots els dies de la setmana, entenc que és molt complicat d'assumir pels comerços i pels restaurants de Castellplatja d'Aro com de tants altres llocs.
Clar, penseu que la nostra realitat municipal és que estem en un municipi de prop d'11.000 habitants on tenim gairebé 3.000 activitats econòmiques, de les quals 1.200 són activitats de serveis. Òbviament som un municipi sobredotat, diguem-ho així, per la realitat local. Òbviament tot el volum comercial que tenim i de serveis està pensat no només perquè vinguin turistes, que òbviament és així, sinó fins i tot per donar serveis a pobles de proximitat, de la primera anella, aquesta que nosaltres anomenem la Vall d'Aro, com d'una segona anella a nivell comarcal i de província, i òbviament estem acostumats a rebre doncs, visitants de certa proximitat, del Barcelonès, de la Catalunya Central, que malauradament, doncs, òbviament, ara no ens poden apropar a casa nostra.
Clar, passa que si el Procicat ha proposat aquestes restriccions és perquè hi ha un motiu sanitari al darrere, vull dir, no té cap sentit que no ens puguem moure en altres punts, no hi hagi mobilitat municipal, i aquí sí. Clar, és difícil fer casar això.
Nosaltres entenem perfectament que hi ha una crisi i que aquestes decisions que s'han pres i altres mesures que s'han pres o que s'hauran de prendre han d'existir. Nosaltres no parlem d'obrir la nostra realitat a que pugui venir segona residència de gent de Girona o que puguin venir el segon resident de Barcelona o a Catalunya Central. El que sí que diguem és que tenim una realitat local molt bàsica, que per exemple amb els pobles del costat configurem un dia a dia en el que surten moltes sinergies, i parlo de Sant Feliu, parlo de Santa Cristina, parlo fins i tot de Calonge Sant Antoni. Són municipis en què treballadors venen cada dia al nostre municipi, però per exemple després no poden venir a comprar, no? I nosaltres quan parlem de serveis som municipis que hem après a tenir sinergies entre nosaltres, perquè fins i tot sí que és veritat que nosaltres com a Castellplatja d'Aro podem tenir una capitalitat comercial, però hi ha serveis que ens falten i que estem acostumats a anar-los a buscar doncs, a pobles del costat, i a l'inversa, òbviament, també, no? Llavors, nosaltres no parlem d'obrir-nos a una segona residència ni que deixar viatjar, perquè entenem que la crisi sanitària és prioritària i és la que hem, òbviament, de lluitar i de confrontar. Però sí que és veritat que existeixen petites realitats en pobles, com us dic, nosaltres som un municipi d'11.000, si juntéssim Santa Cristina parlaríem de 5.000 habitants més, si parlem de Calonge Sant Antoni parlaríem de 10.000 habitants més, configurem un nucli en aquest entorn aproximadament d'uns 50.000 habitants que tenen sinergia entre ells. Fixa't que dies enrere sortia l'alcaldessa de Barcelona de Colau dient que era necessària per Barcelona el contacte amb l'àrea metropolitana, i allà estem parlant de més de 2 milions de persones, no? Però en un municipi com el nostre encara és més necessària aquesta sinergia amb els pobles del voltant.
Clar, en tot cas, al cas de l'alcaldessa de Barcelona i dels municipis del Pallars, que també demanaven el mateix, el govern ja els ha dit que fins que la situació sanitària no millori és inviable permetre-ho.
No, i puc entendre el criteri, Jo també havia parlat amb companys del Ripollès o de la Cerdanya, i la situació ja és encara molt més extrema, en un moment en què la temporada alta per ells és en aquesta època en què aquest tancament, doncs, òbviament, no està dinamitant la seva temporada. Però, òbviament, nosaltres hem de poder posar en valor quina és la realitat del territori, i és veritat que si nosaltres diguem, doncs si la pandèmia obliga, el que hem de poder posar sobre la taula és aquesta activació de recursos. I aquesta activació de recursos recursos, doncs hem de mirar molt bé com queda dirigida. És una miqueta aquestes dues línies de treball en les que d'alguna manera hi estem insistint.
De fet, totes aquestes peticions avui les traslladaran o les agruparan entre tots els municipis de la Vall d'Aro, si no m'equivoco, no?
Sí, en els darrers dies hem estat parlant amb l'alcaldessa de Santa Cristina i els alcaldes de Sant Feliu, de Calonge i Sant Antoni, per intentar entendre, posar sobre la taula una valoració més de territori, perquè ells han entès, i això ho han compartit al llarg d'aquests darrers dies, que aquesta mirada de territori existeix, que tenim similituds en les nostres estructures econòmiques a nivell empresarial i la realitat de les famílies, que òbviament estan patint, com en molts altres municipis, no només de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat, però que en tot cas hem de fer i poder explicar quines són aquestes realitats, perquè entenem que d'alguna manera aquestes sinergies que tenim creades entre els diferents pobles s'han de poder mantenir sempre que la pandèmia ho faci possible, perquè el fet de tenir un confinament municipal o poder fer un confinament, perquè ens entenem, en una àrea com pot ser la Vall d'Aro, significa que hi hagi comerços que siguin viables o que no ho siguin. I òbviament aquesta frontera, en el cas de que les ajudes no s'activin, és molt important. Si no hi ha ajudes i a més no es pot treballar, ens anem a una deriva molt, molt perillosa i al tancament de moltes activitats. Si aconseguim trobar aquell terme mig de poder obrir a nivell de petites regions que permeti la lliure circulació entre municipis propers que fan que algunes d'aquestes activitats puguin sobreviure, doncs podem rescabalar allò que no ve per part de les ajudes, per part de la reactivació de certes activitats. Tant, i és aquest equilibri molt complex el que demanem.
La petició la faran els alcaldes de Santa Cristina, Sant Feliu, Calonge i vostè mateix de Castellplatja d'Aro, els quatre.
Correcte, sí.
Val. Parlem d'altres qüestions, per exemple, com li consta que està anant la campanya de vacunació a Platja d'Aro?
Bé, nosaltres tenim coneixement, doncs, que tenim vacunades ja les persones residents a les dues residències de gent gran del municipi, així com les persones que els atenen. Sabem, doncs, que els sanitaris del CAP ja han rebut també la vacuna i pel que sabem, doncs, avança des d'un punt de vista comarcal, intenta també a nivell de província amb aquesta línia de garantir primer residències i sanitaris i entenc que per el que anem llegint i per el que m'arriba per part de la regió sanitària que mica en mica anirem enfilant al mes de febrer, a final de febrer, amb aquesta vacunació per a aquells col·lectius de risc de que més o menys se situen per sobre dels 80 anys.
Per tant, tots els residents ja tenen la primera dosi?
Sí, és correcte.
Bona notícia. En tot cas, clar, això, vostè deia, aquest procés no està prou accelerat com per potser a l'estiu que pugui venir gent de fora. I aquí això entronca amb el fet que no estan arribant prou vacunes i les crítiques al govern espanyol pel repartiment que està fent. I això també m'entronca va directament cap a les eleccions, catalanes, que en principi són el 14 de febrer, i el ministre de Sanitat hauria de dimitir ja aviat per poder-s'hi presentar. A aquestes eleccions, l'alcalde considera que Castellplatja d'Aro està preparat per poder-les dur a terme?
Bé, nosaltres a nivell local ens va arribar ja des de fa temps el que era, doncs, d'alguna manera quines consideracions havíem de portar a terme per poder fer una contesa electoral segura. Nosaltres hem modificat un dels col·legis per poder guanyar amb espai i hem posat meses de més de les que normalment posàvem.
El propi Quantes meses més?
Ens va demanar... Hem posat una S'Agaró i una Platja d'Aro, és a dir, guanyem amb dos meses més, comptant que de sortida inicialment doncs, teníem 10 meses, ara estem a 12. També per un altre costat, des del govern de la Generalitat se'ns va demanar amb aquest protocol creat de cares a les eleccions que hi hagués un responsable, diguéssim, sanitari designat per l'Ajuntament per portar el control en els diferents col·legis, per garantir doncs els espais, que es pren la temperatura, que es fa la neteja de mans correcta, tots aquests protocols de seguretat que ja funcionen des de fa temps en altres àmbits, i nosaltres hem fet doncs la designació oportuna de treballadors que tindran aquesta tasca, més enllà d'aquells que ja fan la seva feina amb una contesa electoral, com és doncs la gestió, diguéssim, administrativa, etc. I per tant, diguéssim que nosaltres ho tenim tot a punt. En tot cas, si hi ha eleccions endavant, i si som més endavant, doncs ho tindrem igualment preparat.
Per tant, el sorteig de qui toquen a les meses s'ha fet ja?
Sí, el van fer ahir.
Per tant, igual la gent que tindrà la sort de poder ser a la mesa ho ha de saber aviat, no?
Sí, de fet, però el que hem pogut veure, nosaltres vam fer el sorteig, el vam enviar a la Junta Electoral Central, i sembla ser que la Junta, que és qui ens ha de dir que es comença a comunicar, de moment encara no ens ho ha dit. Jo entenc que deuen estar esperant algun tipus de resolució del tribunal per veure si realment no s'avança o no avança, però entenc que haurà de ser aviat. La gent parla del dilluns com una data una miqueta topall, perquè òbviament si no ens tirarem molt a sobre del que és la jornada electoral.
Mm-hmm. Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia. Seguim explicant notícies, una notícia que pot ser certament polèmica, que té a veure amb Palamós i amb La Fosca, l'urbanització La Fosca. Perquè el ple de Palamós ha aprovat definitivament el projecte de la segona fase d'obres d'urbanització d'un sector de La Fosca. Es tracta d'un àmbit principalment de segones residències que es troba al nord del municipi, darrere la platja de La Fosca. Aquestes obres donen continuïtat a les que es van fer el 2003 en un altre sector.
La segona fase se centra ara en els carrers inclosos dins el sector delimitat per la carretera de La Fosca, el camí del cementiri de Sant Joan, el camí vell de La Fosca i el carrer de l'església de La Fosca. L'objectiu és completar la xarxa viària d'aquest espai, actualitzar infraestructures i serveis a tot l'àmbit i adequar les xarxes als nous requisits tècnics i normatius. El projecte inclou actuacions concretes segons les necessitats de cada carrer. La proposta planteja principalment carrers de circulació rodada amb calçada asfaltada i voreres a banda i banda. També s'executaran alguns carrers i passatges amb calçada i vorera al mateix nivell, amb plataforma única i formigó acolorit. A més, també es duran a terme petites intervencions per adaptar l'amplada d'alguns dels vials.
I aquesta fase d'obres també inclou la perllongació dels trams finals de dos carrers, el Dues Palmeres i el de l'Església de La Fosca.
Ara són dos carrers sense sortida i un cop acabades les obres quedaran connectats definitivament amb el camí vell de La Fosca. Precisament aquesta actuació ha comportat l'expropiació dels terrenys necessaris per poder fer aquesta unió de carrers.
Aquestes són les obres que es faran. També preveu el condicionament de dues zones verdes.
Sí, una d'elles estarà situada davant del cementiri. Allà s'inclourà també un aparcament i un espai de lleure central que s'unirà amb els carrers que l'envolten a través d'un camí per a vianants. L'altra zona verda s'ubicarà al carrer de l'Església i inclourà també un recorregut central per a vianants. En tots els espais s'instal·larà mobiliari urbà amb bancs i papereres. El termini d'execució d'aquestes obres és de 16 mesos. Es preveu que es puguin començar durant l'últim trimestre d'aquest any. El pressupost del projecte és de més de 3.300.000 euros, que es finançaran amb un 90% per part dels veïns d'aquest àmbit, mitjançant contribucions especials. La resta serà aportat per l'Ajuntament de Palamós.
A Palamós es va aprovar al ple aquesta urbanització de La Fosca. Recordem que en aquest cas Esquerra Republicana té majoria absolutíssima per aprovar qualsevol dels projectes, però un dels projectes que també va portar al ple d'aquest mes de gener era l'aprovació del conveni amb els voluntaris per la protecció civil de Palamós. Un conveni, però, que no es va aprovar definitivament perquè els partits de l'oposició van demanar estudiar-s'ho millor i fer-ho al febrer. Ens ho explicava ahir el regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós, l'Alfons Bartolomé.
Ahir vam parlar amb Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de Palamós, que ens va explicar que l'Associació Voluntaris per la Protecció Civil encara està en fase d'aprovació pel ple del municipi i que, Possiblement es duia a terme al febrer d'enguany. Va afegir que la data ideal pel primer servei seria el 14 de febrer, coincidint amb les eleccions catalanes, tot i que ho considera quasi impossible per tots els tràmits burocràtics pels quals s'ha de passar. Aquest servei de protecció es fa conjuntament amb la Creu Roja, que en dona suport. Bartolomé explicava que aquesta entitat prepara els voluntaris i els examina per omplir les 12 places que permet la Generalitat. Les funcions d'aquests voluntaris són de suport als cossos d'emergència.
En principi són voluntaris, és a dir, no hi ha remuneració per part de ningú. El que fan és el que no teníem fins ara aquí a Palamós, no? És a dir, és un grup d'ajut a mitjans d'emergència, com puguin ser policia local, Mossos, Bombers, ADF, SEM, el que faci falta. Ells estan disponibles, doncs, a poder fer un recolzament en cas que hi hagi alguna situació que sigui de catàstrofe o com ara fa un any al Glòria, o hi ha hagut també, doncs, diversos episodis durant l'any, o la mateixa pandèmia del Covid-19 fa que es puguin desplegar aquests efectius per si, doncs, fan falta per l'Ajuntament en qualsevol àmbit del poble.
Respecte al rol policial en aquest estat d'alarma a Palamós, el regidor va explicar que hi ha hagut un gran nombre d'intervencions policials al municipi per qüestions sanitàries, sobretot per incomplir el confinament nocturn. Quan a les actes emeses respecte a la normativa sanitària, des del novembre són 96 les denúncies a vianants i conductors per no dur mascareta o no respectar el toc de queda al confinament municipal, i sancions de 5 establiments, 3 per incompliment horari i 2 per excés d'aforament.
Marxem cap a Begur per parlar d'un projecte de recollida de telèfons mòbils, un projecte ecològic. És la campanya Recicla el teu mòbil i salva vides, i que ha recollit més d'una cinquantena de dispositius mòbils a Begur.
Sí, aquest dimecres va finalitzar la campanya iniciada el 23 de novembre Recicla el teu mòbil i salva vides, una iniciativa pionera al municipi i impulsada per la Fundació Mona amb la col·laboració del Consistori. Aquesta tenia l'objectiu de recollir telèfons mòbils en desús pel seu reciclatge, i ho ha fet amb uns resultats molt positius. S'han recollit més d'una cinquantena de dispositius mòbils i aquests aparells s'enviaran a la Fundació Mona. Cal recordar que cada telèfon reciclat a través d'aquesta iniciativa ajuda al medi ambient, evita conflictes i recolza un projecte a favor de la protecció dels primats. La campanya també forma part de la commemoració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, que enguany ha tancat amb un èxit de participació, gràcies a la col·laboració massiva de la població en la iniciativa de recollida de joguines reutilitzades.
No deixem de parlar d'animals, en aquest cas, ara gossos. Perquè la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, amb la col·laboració del Consistori, ha llançat una nova campanya per fer front a la presència de caques, d'excrements de gossos, al carrer. Atenció com es diu la campanya, eh?
La campanya, amb l'eslògan "Trepitjar merda no porta sort", vol conscienciar els propietaris i propietàries de gossos per tal de fomentar el bon veïnatge i el bon ús de l'espai públic. Així, tots els comerços i serveis associats a l'entitat disposaran de bosses per tal que les persones propietàries propietàries despistades no tinguin excusa per no recollir l'excrement del seu animal. La presència d'excrements de gossos a la via pública de la Bisbal és una de les principals queixes ciutadanes. L'actitud insolidària dels propietaris que no recullen les defecacions dels seus gossos ja ha esdevingut un problema de convivència. Així, és freqüent trobar excrements de gossos en llocs propers a escoles, parcs infantils, zones verdes i en molts carrers i camins de la Bisbal. Hi ha la falsa creença que deixar els excrements en zones verdes o sense urbanitzar és correcte, perquè es creu que fins i tot és positiu com a adob, però els excrements s'han de recollir sempre.
Sempre, sí. L'ordenança municipal de tinença i controls d'animals, aprovada al desembre, preveu que les persones que tinguin animals prenguin les mesures ja per no embrutar amb les defecacions les vies o els espais públics, i per tant també evitar la... aquí al guió m'han posat les miccions, però vaja, són les pixades.
Els propietaris estan obligats a recollir i retirar els excrements de l'animal immediatament i de forma convenient i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les deposicions fecals recollides s'han de posar de forma higiènicament correcta a dintre de bosses o altres embolcalls, a les papereres, en bosses d'escombraries domiciliàries o en altres elements que l'autoritat municipal pugui indicar. L'incompliment d'aquesta norma és una infracció greu i pot comportar sancions econòmiques.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Mira, a mi em fa... Està bé, està bé. Està bé que es posi a terme, es dugui a terme aquesta campanya, perquè jo crec que hi ha falta conscienciació. Deu minuts per les 9 del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí amb diverses notícies culturals i també les recomanacions culturals per aquest cap de setmana.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motors. A Masca Motors sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
8:51 minuts. Som al Supermatí. Som a Ràdio Capital. Ahir va fer exactament 170 anys que es va constituir el Casino La Constància, una associació recreativa de Sant Feliu de Guíxols que als seus orígens aglutinava joves tapers, pescadors i petits artesans de la ciutat.
Sí, Dani, també es coneixia comúment com el Casino dels Nois. L'entitat no va disposar de local fins al cap de 38 anys de la seva creació. En concret, l'edifici homònim de l'entitat es va inaugurar l'any 1889. Les arrels del Casino La Constància, però, van començar a brotar a l'any 1850 i l'associació es va legalitzar l'any següent. Un dels primers socis va ser Pere Caimó i Bascós, que és el capità, bueno, fou capità de la Milícia Nacional, republicà federal, alcalde de la llavors... de la llavors Vila de Sant Feliu i també diputat per Girona. Va ser un dels impulsors i líder de l'alçament federalista de la Bisbal a finals dels anys 1860. Amb el temps van ser constants els canvis de seu social de l'agrupació fins que l'any 1888 van comprar unes cases del carrer del Portalet per enderrocar-les i construir-hi el local propi. El nou edifici el va projectar l'arquitecte general Guitart i l'Hostaló i es va inaugurar, com dèiem, la Diada de la Pasqua de Resurrecció del 1889. Després de diferents vicissituds al llarg dels anys, amb canvis en el nom de l'entitat per Casino de la Nueva Constancia, Nuevo Casino La Constancia i actualment Nou Casino La Constancia, l'agrupació ha arribat als nostres dies amb 170 anys de supervivència i més viva i activa que mai.
El Museu de la Pesca de Palamós exposa la mostra Cartografia de Palamós al Port i la Vila fins a finals del mes de febrer, de forma gratuïta, a la sala d'exposicions de temporals.
L'exposició compta amb un total de 20 peces, principalment del fons del museu, encapçalades per una maqueta central que reprodueix com era la vila a finals del segle XVII. Es mostren antics plànols, cartes nàutiques, portolans i mapes que recullen les característiques geogràfiques i arquitectòniques del municipi, el port i el seu litoral. Des del segle XVII,
XVII al segle XX.
I quins documents es poden veure a l'exposició?
Doncs un dibuix de 1668 que mostra una vista panoràmica de la vila de Palamós amb la muralla i amb galeres fondejades al port, realitzat per Pier Maria Baldi amb motiu del viatge per Europa de Cosme de Medici, príncep de la Toscana. També es pot veure una carta nàutica de 1886 on es representen les profunditats i el tipus de fonts, esculls, cales i platges, com també un portolà del 1824 que descriu l'entrada a la badia de Palamós, de la mateixa manera que un plànol de Palamós de 1694 amb l'ubicació de les tropes franceses durant l'atac que va patir la vila el juny d'aquell any, així com un plànol de la vila i la ciutadella de Palamós realitzat amb posterioritat a l'atac francès de 1694, on s'indica la situació de la ciutadella amb el primer convent dels Agustins a l'interior.
I ara els diumenges serà gratuït?
Sí, pel que fa a l'exposició permanent que mostra aquest equipament cultural, s'ha establert que tots els diumenges inclosos dins la prolongació del confinament municipal, l'accés del públic al Museu de la Pesca sigui de manera totalment gratuïta.
Doncs ja ho sabeu, una de les propostes que ara ampliem amb la nostra agenda. I amb el Roger Rams. Comencem les propostes d'aquest cap de setmana. Ho fem a la Bisbal, on podem veure una exposició sota el títol Esquarterades.
El concepte inicial d'aquesta exposició són els feminicidis, les tortures i els assassinats de centenars de nenes i dones a Ciudad Juárez, a Mèxic. En aquesta ocasió es proposa gaudir d'una exposició col·lectiva que visualitzi la problemàtica de la violència de gènere i on la ceràmica doni una dimensió creativa diferent que ajudi així a créixer i donar força al projecte inicial, creant alhora uns lligams amb el món ceràmic. L'exposició la trobareu al Terracota Museu de la Bisbal fins al proper dia 8 de març.
I no marxem de la Bisbal, perquè hi ha altres propostes que fa temps que estan en marxa. Per exemple, un festival de música que ja fa unes setmanes que dura.
Sí, és que des del passat 9 de gener fins al proper dissabte 6 de febrer, la Bisbal acull el Festival Internacional del Teatre Mundial, que té lloc tots els dissabtes de gener amb un cicle de 5 nits de música en viu amb un cartell estilísticament obert. Aquest dissabte 23 de gener, a partir de les 8 del vespre, podreu disfrutar de l'actuació en directe de Jaume Arnella i Carles Velda. El preu de les entrades és de 8 euros si les compreu anticipades i de 10 euros si les compreu a la taquilla.
I també hem de parlar d'altres exposicions. Propostes que porten temps en marxa i que podeu visitar aquest cap de setmana.
A Platja d'Aro, per exemple, hi trobareu l'exposició En camí i encara aprenc, escultures i gravats d'Àngel Camino, una exposició conjunta a la Masia Bas i al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. El recorregut pretén posar en valor la relació entre l'escultura i el gravat, alhora que proposa un itinerari per l'evolució personal de l'artista a través dels anys. A la Masia Bas s'hi mostra l'obra tridimensional i gràfica, mentre que al Parc dels Estanys s'hi situen peces de gran format. L'entrada és gratuïta i en trobareu més informació al web platjadaro.com. A més, si visiteu el portal web surdacasa.cat, hi trobareu les millors rutes per fer pels diversos municipis empordanesos, així com paisatges espectaculars ben a prop de casa i propostes musicals i culturals online per disfrutar sense haver de sortir de casa. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
8:57, 3 minuts i acabarem el programa. L'últim que farem, l'últim que escoltarem serà l'ampliació de quin temps ens espera per aquest cap de setmana, per avui, per aquest cap de setmana, i ens ho explica de seguida en l'Albert Aparicio.
Divendres comença amb estat de cel variable i nuvolositat més compacta entre migdia i tarda, quan es poden produir ruixats, en general de caràcter feble, i acumulant registres entre minsos i poc abundants. Un dia més segueix el vent de Garbí, que provoca alteració marítima amb maregassa i onades màximes superiors als 2,5 metres d'altura. Dissabte, en general, amb més estones de sol i nuvolositat altre cop en augment entre la nit i matinada de diumenge, quan es pot tornar a escapar algun ruixat. Diumenge, estat de cel variable, sense precipitació i amb temperatures més baixes pel cap de setmana, mínimes de 3 graus i màximes de fins a 14 graus.
Gràcies, Albert. Un supermatí que hem fet en Martí Seguer, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, l'Anna Salvador, la Sandrit Bosnet, la Paula Brines, la Mar Coll, Paula Balsebre, l'Albert Aparici, en Marc Vidal, els nostres meteoròlegs, i també els nostres col·laboradors, per exemple, avui, la Rosa Regàs, però molts més, i a més aquesta setmana molt contents d'haver incorporat l'Ada Klein Fortuny. Nosaltres tornarem dilluns que ve a les 8 amb l'actualitat de cada dia i de més. De fet, farem una nova secció amb la Mar Coll de les veus de l'Empordà, això dilluns que ve, però mentrestant recordeu que podeu entrar a la nostra pàgina web, radiocapital.cat, on us explicarem al minut el que passi aquest cap de setmana a tota la comarca, també una previsió del temps actualitzada que també podeu trobar a la nostra pàgina web. Ara mateix, a les 9, us deixarem amb la millor música del món, ara amb l'Ex Mate, però també amb diversos col·laboradors també aquí al Supermatí. Per tant, que tingueu molt bon cap de setmana, molta sort, i tornem a parlar dilluns. Que vagi bé.